Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Ja hi tornem a ser amb els oficis del llibre, un programa centrat en el món de la literatura o en la cosa publicada. Avui, amb un d'aquells gèneres sempre més minoritaris, com és l'assaig, però no sempre minoritari, perquè el nostre convidat, Jordi Pigem, va vendre, des de l'any passat ençà, 12.000 exemplars del llibre Pandèmia i Postveritat, que havíem tractat precisament en aquest programa. Jordi, sigues molt benvingut, ben retrobat als oficis.
Hola, Bel, què tal?
Això del pensament i de plantejar qüestions fonamentals i que toquen el dia a dia de la gent no necessàriament ha de ser un producte minoritari.
És que quan ho deies és el que pensava, és a dir, el que ens fa humans és la capacitat de pensar, és la capacitat de ser nosaltres mateixos. I aleshores hi ha molts gèneres que estan molt bé, però si perdem la capacitat de pensar i de practicar-la a través dels llibres, que és l'eina fonamental per desenvolupar el pensament, per veure com pensen altres, i en resposta com pensen altres, veure com penses tu, si perdem això, som menys humans. I per tant, la poesia, per exemple, és encara un gènere més minoritari, però també és un gènere essencial, perquè si ens quedem sense poesia, què som? Acabem sent com màquines, que és una mica on ens porta el sistema i és una mica del que va el llibre, del que parlarem, que és un llibre com l'anterior íntegrament escrit a l'escala, m'agrada poder dir-ho.
L'anterior que he citat és Pandèmia i Postveritat. El motiu d'avui és el Tècnica i Totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells del poder global. Si l'any passat ens posaves davant del mirall dels pros i els contres de la gestió, sobretot de la gestió de la pandèmia, ara ens poses davant del mirall la qüestió de la tècnica, les pantalles, la tecnologia no sempre ben aplicada.
Sí, la digitalització sobretot, o sigui, el fet que el que més està canviant l'experiència humana, el que més està canviant la història, és la digitalització, o sigui, el fet que de cop i volta a tot arreu hi ha ordinadors, a tot arreu hi ha pantalles, i gairebé tothom té mòbil. Jo encara resisteixo, no en tinc. Però és el que historiadors del futur podrien veure com el tret fonamental que ha canviat la vida respecte al que era fa 30 anys. O sigui, fa 30 anys la majoria d'aquestes coses eren inimaginables. O sigui, a l'iPhone encara faltaven 15 anys perquè s'inventés. I nosaltres vam créixer en un entorn en què tu tenies, tu i jo, per exemple, no? Dos canals de televisió, en blanc i negre i en castellà. I si t'avorries, doncs t'acabes i llegies.
I llegies o anaves al carrer a córrer.
Exacte. I parlaves amb la gent, etc. Aleshores, avui en dia hi ha una oferta gairebé il·limitada de productes digitals, molts dels quals són fantàstics i a través dels quals aprenem moltíssimes coses. El que passa és que a l'hora de la veritat, l'ús que la majoria de nosaltres, la majoria de les vegades en fem, és excessiu, i això és el que constaten molts psicòlegs i molts sociòlegs, que creix enormement l'addicció a les pantalles, sobretot entre els adolescents, però també entre els adults i també entre els nens. I això tenim estudis que mostren que està afectant l'atenció. L'atenció va baixant any rere any. Els mestres d'escola, ho he sentit dir diverses vegades, cada any troben els alumnes d'un determinat curs menys madurs que els de l'any passat. Això ho he sentit dir a instituts, a escoles de secundària, etc. No?
I això ho atribueixes a la tecnologia, a les pantalles, a la digitalització?
Hi ha estudis que mostren que el fet d'estar tant de temps en pantalles, que implica llegir menys, implica menys interacció cara a cara, que és la interacció plena entre persones.
Jo intentaré també qüestionar-t'ho alguna
cosa. No, és que, home...
Llegir menys, a vegades, a través de la pantalla segurament hi ha qui llegeix fins i tot més que no pas abans. Estar davant d'una pantalla no vol dir no llegir.
No, però normalment, si tu agafes un llibre de 150 pàgines, els arguments es desenvolupen més a fons. Si estàs davant de la pantalla, normalment el que tens són o tuits de 240 caràcters, oi? O tens aquesta temptació contínua d'anar saltant d'una pàgina a l'altra.
El clic tan fàcil.
O sigui, amb un llibre t'hi pots passar 3 hores seguides. Difícilment una persona es passa 3 hores seguides llegint-se un text online, no? D'altra banda, tens conferències a YouTube i tens coses enregistrades que són fantàstiques i moltes de les quals, evidentment, abans no teníem accés. O, per exemple, en el meu cas, la possibilitat de baixar-me articles acadèmics, científics o d'humanitats amb un clic, això és impressionant, perquè jo abans, si volia un article d'una revista especialitzada, l'havia de demanar a la biblioteca de la universitat i trigava 2 mesos i l'havies de fotocopiar i no sé què, i ara vas allà i pum, i ja el tens, no? Fantàstic. Ara bé, el que s'hi passa és això que dic, que hi ha tot d'estudis que constaten, i la majoria de les famílies ho veiem, la majoria de les persones ho veiem en el nostre entorn, amb parents, etc, criatures, grans o el que sigui, doncs que la gent, és a dir, en molts bars aquí mateix a l'Escala, no? Tu pots veure parelles que estan allà assegudes, cadascú mirant el seu mòbil. Tornes a passar per allà i els tornes a veure tots dos allà amb el seu mòbil i potser no s'han dit una paraula en una hora o 2 hores o 3 hores, no? O entres a un restaurant i està un amb la taula i l'altre amb el no sé què. Això alguna cosa fa d'empobrir les relacions humanes, i en qualsevol cas el que deia és que tenim estudis que mostren matemàticament, científicament, diguéssim, amb dades, com l'atenció es va escurçant, i per això també els programes de televisió cada vegada tenen escenes més breus. I les classes s'han de fer més breus, o sigui, fa 100 anys es podien fer conferències de 3 hores i ningú es queixava. Avui en dia, al cap de mitja hora, hi ha molta gent que ja en té prou.
No aguantarien sense treure el mòbil o connectar-se. Què està passant en aquests moments? Com puc estar 3 hores desconnectat?
Ah, exacte.
Ho defineixes en diferents conceptes i contraposes els pros dels suposats les suposades avantatges de les noves tecnologies amb els seus inconvenients. Amb conceptes com la suposada seguretat, eficiència i progrés que ens aporten aquestes tecnologies, també ens ocasionen un control afegit, més vigilància i, per ende, com a concepte definitiu, la deshumanització.
Sí, la deshumanització és el que sobretot em preocupa, és a dir, el fet com un ús excessiu d'aquestes eines ens robotitza d'alguna manera i ens fa perdre la plena experiència humana d'estar cara a cara i de viure la vida en primera persona, perquè tot acaba sent receptor passiu de continguts o penjar uns continguts seus seguint el format d'una sèrie de plataformes. Aleshores, una cosa també fonamental que passa amb aquestes tecnologies és el tema del control. És a dir, que cada tecla que premem, cada moviment de ratolí, tot això queda enregistrat. I enregistrat per diferents companyies. I això acaba sempre emmagatzemat i venut, sigui a grans multinacionals, que després potser et faran un anunci personalitzat, tots hem trobat anuncis personalitzats de coses basats en el que havíem estat mirant, i també és venut als serveis d'espionatge dels grans poders. Amb la qual cosa el que passa és que cadascú de nosaltres té un perfil amb milions de dades de cadascú de nosaltres, que això és automàtic i està per allà guardat. Però si algun dia un de nosaltres molesta massa, es comença a buscar per on li podem buscar les pessigolles d'aquesta persona. No? I això és una cosa, això és una eina que qualsevol tirà del passat, qualsevol gran dictador, hauria somiat en tenir una eina per saber on estan tots els seus ciutadans. Quan els nazis es van proposar exterminar els jueus, havien d'anar buscant un a un si aquest tenia ascendents jueus o no. Ara faries un clic i et sortiria a la llista de tots els sospitosos. Qui diu jueus, diu sobiranistes, unionistes, d'esquerres, de dretes, del que sigui. Perquè, segons com canvi, qui està en el poder et poden venir a perseguir per una cosa o per l'altra. No? Aleshores, el fet que tot el que fem quedi així enregistrat té un element molt empobridor de l'experiència humana i fins i tot, diguéssim, antidemocràtic. La democràcia es basa en que cadascú siguem nosaltres mateixos i tinguem les nostres pròpies idees. Les noves iniciatives de digitalitzar tot el comerç i tota l'economia, o sigui, que no puguis pagar res en paper moneda, que és una cosa que s'està plantejant a nivell de la Unió Europea, per exemple, això significaria que queden registrat quins llibres compres, quantes cerveses compres al supermercat, què fas i què no fas contínuament. I amb això es va formulant el teu perfil i aleshores podem veure, doncs, bé, aquest és així, aquell altre és així, i aviam com el podem manipular. Això, de fet, ja està passant i sabem que hi ha aquestes companyies que a través de les dades personalitzades de cadascú venen serveis als partits polítics en grans eleccions, això ha passat a diversos països, per veure com podem fer que aquestes persones, dient-los tals coses, ens votin, i perquè ens votin els altres els hem de dir unes altres coses. No? I aleshores, a través de les notícies de Facebook o el que sigui, anem influint.
I torno, perquè no tot sigui dolent, alguna bona aplicació té, i en aquesta mateixa taula on estem fent aquesta entrevista, fa ben pocs dies passava un polític o una política local de l'Escala mateix que parlàvem, ara jo ho agafo des de l'òptica de cap on es porta la conversa, vam parlar de dues iniciatives on la tecnologia és imprescindible i aparentment ens suposaven dos avenços importants per a la bona gestió del municipi de l'Escala. Una, les càmeres que controlen les matrícules en els accessos principals del municipi i que controlant aquestes matrícules la policia local o la policia en general pot saber si un cotxe que té algun antecedent, que ha comès algun delicte o que està fitxat pel que fos, ha entrat al municipi de l'Escala. Una. I una altra iniciativa és a l'hora de computar un municipi que viu tant i tant del turisme, com és el cas de l'Escala, té una eina a l'hora de controlar les campanyes o de quantificar les campanyes, si han anat bé o no han anat tan bé, que a partir dels mòbils que tothom porta a la butxaca, quasi tothom, perquè en Jordi ja ens ha dit que ell es manté rebel sense mòbil, saber quanta gent hi ha circulant a l'Escala, quanta gent ha sojornat o ha dormit a l'Escala, quanta gent ha circulat X hores a l'Escala. Aquestes dues eines, vistes des de l'òptica del llibre de tecnologia, tècnica i totalitarisme, són bones eines o males eines, Jordi?
Quan serveixen per perseguir delictes, que clarament són delictes, i són coses que clarament estan mal fetes, i aleshores s'hi ha de posar, s'hi ha de fer alguna cosa, doncs bé, aleshores molt bé. Evidentment el que passa és que el poder a vegades pot determinar que és delicte una cosa que la majoria de la gent d'un país ens pot semblar que és de sentit comú. Però en aquest cas diguéssim que sí. Ara bé, l'altra cara de la moneda és que això genera també una capacitat de control que es pot tenir moltes derivades. Per exemple, si em dius que hi ha una aplicació que ens diu quanta gent ha dormit a l'Escala, no només ens diu això, sinó que ens diu qui ha dormit amb qui. Perquè si l'aplicació detecta que hi ha dos mòbils que han passat tota la nit junts, doncs bé, aquestes dues persones han passat tota la nit junts. I després aquesta persona, la nit següent l'ha passat amb un altre, i després amb aquell altre, i després... evidentment, estic segur que l'Ajuntament de l'Escala no li interessa això de cap manera i que l'aplicació, a més, segurament no té la possibilitat d'entrar en aquests detalls. Però, tècnicament, és perfectament possible saber-ho. És a dir, qualsevol hacker pot entrar i saber això i després, per exemple, pot fer xantatge al marit o la muller d'una de les persones que ha detectat que ha dormit amb no sé qui. Això tècnicament és molt fàcil.
Sí, sí.
I de la mateixa manera, tota una sèrie de poders polítics, etc., també poden arribar a tenir aquesta informació. Aleshores, està molt bé tenir un sentit de quanta gent ha vingut al municipi en una temporada, però el fet que això es faci a través del control de qui entra i qui surt no sempre és el que voldríem. És a dir, hi ha un element de ser humà que implica tenir llibertat per fer el que tu vulguis i que no quedi tot necessàriament enregistrat. Tu surts a fer una volta i vas per on tu vols i això no té per què quedar enregistrat. Hi ha alguna cosa dissonant en el fet que quedi enregistrat si tu has anat a fer la volta cap a Riells o cap a Empúries. Tu vas cap on vols i li expliques a qui vols. Però això no té per què quedar enregistrat.
Aquesta llibertat inherent o que hauria de ser inherent a les persones no és pas una novetat d'avui en dia. Ha estat escrita, ha estat definida, ha estat teoritzada des de fa dècades. Una de les cites que obren el teu llibre, Jordi, diu: el respecte pel caràcter únic de cada ésser humà i el conreu d'aquest caràcter únic és l'assoliment més valuós de la cultura humana. Però aquest assoliment avui està en perill. Escrita La por a la llibertat, 1941, Erich Fromm.
És que és això, fa més de 80 anys, Erich Fromm, gran psicòleg i sociòleg, ja advertia que estàvem començant a tenir por a la llibertat. Por a ser nosaltres mateixos. I, de fet, per mi una de les conclusions fonamentals de la psicologia contemporània és que hem vingut a aquest món cadascú a ser nosaltres mateixos. I això vol dir que tu ets tu, jo sóc jo i ella és ella, i cadascú és com sent interiorment que li toca ser. Aleshores, la globalització, i sobretot la globalització de les eines digitals, el que comporta és una sèrie de patrons que se suposa que tots hem d'anar seguint i que fa que d'alguna manera se'ns consideri cada vegada més no com a persones, sinó com a objectes. Objectes que com a tals són controlats i les seves dades van quedant enregistrades. Perquè el fet, que dèiem abans, de que el que tu fas i deixes de fer quedi enregistrat, això implica que se't considera objecte. Perquè una persona no, no se l'ha d'estar vigilant d'aquesta manera. No? L'estar observat des de fora és el que fem amb l'objecte. La persona, en canvi, sempre té un nucli d'interioritat, de llibertat interior, que ara tenim moltes persones que apareixen als mitjans dient-nos que la llibertat interior no existeix, i amb això es carreguen també l'essència de la dignitat humana, i per tant es carreguen també, ho diguin o no ho diguin, l'essència de la democràcia. Tenim tota aquesta idea que la llibertat interior de la persona no és important, que la persona és simplement una suma d'algoritmes, com diu Harari, aquest autor, que és l'intel·lectual preferit del Fòrum Econòmic Mundial, de Bill Gates, de Zuckerberg, etc. No? Diu que nosaltres només som algoritmes, com un ordinador. I, per tant, si només som algoritmes, doncs ens pot manipular molt fàcilment. Això va lligat a aquesta idea que dic de que les persones, cada vegada més, en comptes de veure'ns com a subjectes, com a persones, com a éssers únics i irrepetibles, se'ns passa a veure com a objectes.
I això seguiria o estiraria el fil del llibre anterior, del Pandèmia i Postveritat, i el què és la salut? Què és la salut? Diu la definició, diu, estat complet de benestar físic, mental i social. S'ha respectat amb la gestió de la Covid aquests conceptes? Estat benestar físic, mental, social?
Aquesta definició que la dono a Pandèmia i Postveritat precisament és de l'OMS, és de la Constitució de l'OMS, de l'any que es va fundar, crec que és l'any 47, poc després de la Segona Guerra Mundial. I el que segurament ha passat amb l'OMS és que cada vegada més ha passat a estar influïda per interessos creats econòmics. De fet, en relació amb això, a Tècnica i Totalitarisme, cito un gran estudi que es va fer per dos mitjans, un alemany i un nord-americà, que van estar entrevistant uns 50 alcàrrecs de ministeris de sanitat i equivalents d'Europa i Nord-Amèrica, i tots ells acabaven apuntant al fet que la gestió mundial de la pandèmia va ser duta a terme per una sèrie de persones coordinades de manera privada. No pas per o sigui, que el que va dir l'OMS i el que van dir els estats i els ministeris de sanitat, tot això venia d'un grup de persones coordinats de manera privada. I darrere d'aquest grup de persones coordinat de manera privada, el nom que apareix en aquest reportatge alemany i nord-americà és Bill Gates. Aleshores, la influència d'aquesta persona a l'OMS fa que aquesta definició de salut tan encertada no sigui el que s'ha acabat imposant.
Em fa pensar molt l'entrevista i cap on l'estem conduint, Jordi, amb una que vam fer fa no massa setmanes, amb una altra novetat, l'últim llibre que ha tret Eudald Carbonell, on diu que la humanitat va a camí de l'extinció si no hi ha un canvi radical. Us coneixeu amb Eudald Carbonell?
No.
Comparteixes aquestes tesis tan tremendistes?
No ens coneixem personalment, m'agradaria... ens vam veure casualment un dia, jo vaig reconèixer, però no vam tenir ocasió de parlar, i m'agradaria poder fer-ho en alguna ocasió. A veure, que ens estem complicant la vida, i estem complicant la vida de tots els organismes de la Terra, de moltes maneres, això és evident. Ara bé, que anem cap a l'extinció, jo no ho diria d'aquesta manera. No? Sí que anem cap a un món més despistat, més confós, més individualista i més egoista de moltes maneres. A la vegada que hi ha molts moviments plens de bona intenció, de ganes de fer coses ben fetes i moltes iniciatives positives. I bàsicament el futur sempre és una cosa que queda oberta. Mai podem... Fins i tot veus la previsió del temps per demà i després resulta que de cop i volta quan deien que faria sol estava plovent o a l'inrevés. Això passa. I si no podem preveure quin temps farà d'aquí 24 o 48 hores, menys podem preveure on va la humanitat en general. Ara bé, sí que notem moltes coses que van a pitjor. O sigui, la confiança en les institucions en els últims 50 anys ha caigut sota mínims. L'experiència de satisfacció amb la pròpia vida que té molta gent també està baixant. Augmenten moltes psicopatologies. Tot això hi és. Ara bé, extinció en el sentit així d'espècie, és a dir, jo el que veig és que això s'està complicant, però, i s'està complicant molt seriosament, però jo sento, o tinc la convicció i la certesa, que la humanitat continuarà d'una manera o d'una altra. i esperem que sigui una humanitat que sàpiga utilitzar les tecnologies amb seny, que és una, en part del que va aquest llibre, però sense deixar-se arrossegar per elles. O sigui, si tu portes el volant, fantàstic, però quan porten elles el volant, aleshores sí que et deshumanitzen, que és el que intento mostrar. I a la vegada, doncs, això, recuperar aquesta idea que cada ésser humà té un valor excepcional i s'ha de respectar el caràcter únic i repetible de cada persona.
Ho comentàvem abans de l'entrevista, i en Jordi també és molt sensible cap a la diversitat. Contra globalització, diversitat, localisme, proximitat... dius, a veure, el 2023 que acabem d'estrenar, també et demano una mica d'assessorament. El 2023, a nivell local, en aquest país... una de les coses que marcarà molt l'esdevenir dels pobles, municipis, seran les eleccions municipals en mes de maig vinent. Els municipis estan una mica més previnguts d'aquesta deriva totalitarista o no? Com hem d'encarar aquestes municipals del mes de maig?
A veure, jo encara no, sí, no diré res concret, però el que sí és evident és que hi ha un marge de maniobra en els municipis i que una societat, en principi, és més sana i més humana i més efectiva i millor, en general, com més el poder baixa a prop de la persona. Aleshores, jo fa temps que dic que cada persona ha de ser líder de si mateix i autogestionar, a la mesura que pugui, la seva vida. Però aquesta autogestió de la pròpia vida també s'estén a l'àmbit municipal o de comunitat, i després s'estén a l'àmbit de territori, de nació, i després s'estén a altres territoris. Hi ha algunes coses que s'han de coordinar a nivell internacional. Els vols dels avions no els podem coordinar a nivell local. Però la immensa majoria de les decisions que fem amb tota mena de temes, sí que està molt bé que cada municipi tingui la seva pròpia iniciativa. Aleshores, en aquest sentit, polítics que realment, i sense... inclinar-me per cap color, però una cosa que sí que diria és que polítics estic molt més per el tarannà específic del poble, del municipi, que no pas per les directives del partit que sigui, crec que és per on hem d'anar. No? O sigui, i de la mateixa manera que en general diria que les ideologies dels partits també són una cosa que ha fet molta fallida i que fins i tot la diferència entre esquerres i dretes s'ha anat complicant i difuminant de moltes maneres, i el que ens queda és trobar persones honestes i despertes. I es vesteixin amb les sigles que es vesteixin, no? Persones honestes i despertes que tinguin, a més, el coratge de poder donar més capacitat d'autonomia i d'autogestió al municipi.
Uh-huh. Any 2021-22, no era final de 21, pandèmia i postveritat, final de 2022, tècnica i totalitarisme, però ens expliques que és el segon lliurament d'una trilogia. Tot just estem parlant de tècnica i totalitarisme, però segur que alguna idea ja hi ha de com tancar el cercle, de com fer el llacet en aquesta trilogia, Jordi.
Hi ha alguna idea, sí. Jo, de fet, quan vaig escriure Pandèmia i postveritat, allò era com un llibre únic, però ha tingut tan bona resposta. De fet, he estat fent diverses gires per tot de comarques i omplint auditoris moltíssimes vegades, d'una manera que és fora de lloc, és insòlita per presentacions de llibres, no? I he rebut tan bon resposta i agraïment per alguns dels continguts d'aquest llibre, o pels continguts en general del llibre, que he vist que em toca, d'alguna manera, doncs, dir més i explorar més algunes d'aquestes coses, no? Aleshores, en cert moment, a principis d'aquest any, vaig veure que sí, que això ho podia convertir en una trilogia, que això em demanava, d'alguna manera, que es convertís en una trilogia. I això ho vaig fent sobre la marxa. Això no és una cosa que es programi prèviament, és una cosa que més o menys va arribant. I em van arribant idees de com ha de ser aquest tercer volum, però no és una cosa que jo tingui ja... És a dir, no és com un enginyer que dissenya un pont i després el vas fent pas a pas. És més com un músic de jazz que li van arribant els temes, no? I aleshores sí que hi ha un element d'això segons el moment que estem, segons el que va passant en el món i el que va passant en el país i el que jo vaig veient, no? Doncs anirà cap a una banda o anirà cap a una altra, però sí que veig que dona per explicar moltes coses des d'una perspectiva o explicar molts temes que són, si vols, eterns, sobre la condició humana, sobre l'existència, sobre el sentit de la vida, en el context únic en el que estem avui en dia. O sigui, són coses que altres pensadors, filòsofs, etc., han reflexionat al llarg de la història, però, evidentment, nosaltres estem en una altra situació i ens toca posar-ho en context del món d'avui.
Va, doncs, sempre és interessant conversar amb en Jordi Pigem i com ens obre la ment i ens posa, deia al principi quan engegàvem l'entrevista, ens posa davant del mirall. No com una amenaça, sinó com una, això, una obertura de mires per fer-nos una mica més savis, que això vol dir també ser una mica més lliures i llavors actuar en conseqüència. Tècnica i totalitarisme és la novetat que acaba de sortir després de 12.000 exemplars de l'anterior, del Pandèmia i Postveritat. Jordi, t'agraeixo molt aquesta estona i de fet ja et faig la invitació per a tancar el cercle l'any vinent o a finals d'aquest any o quan surti el tercer volum de la trilogia.
Moltíssimes gràcies, Abel. Accepto la invitació, però primer s'ha d'escriure i no venem el blat abans d'haver-lo plantat.
No diguem blat fins que sigui al sac
això mateix.
I ben lligat. Moltes gràcies, Jordi. Fins al
proper. Gràcies, Abel. Que vagi bé.